Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans. La ràdio popular que es manté gràcies a la confiança de sòcies i socis arreu del territori. Ens pots escoltar a través del nostre web radioterra.cat o laradio.cat. Segueix-nos al Twitter, al Facebook i al nostre canal de Telegram. Tema del dia.
La mitjana anual de diferència entre els salaris de dones i homes per la mateixa feina és del 26%. Aquest percentatge puja fins a més del 42% quan s'analitzen aquelles franges salarials més baixes. Els homes cobren més que les dones en tots els trams d'edat. A més, parlarem d'aquesta diferència salarial de gènere amb Fina Rubio. Ella és la presidenta de la Fundació Surt. Benvinguda, Fina.
Gràcies. Bon dia.
Com comenteu a la vostra campanya, la legislació actual garanteix la igualtat salarial, però no està aplicant aquesta norma, ja que, com demostren aquestes dades que llegíem, continua existint. Què està passant?
Sí. Mira, de fet, la llei actual, més que garantir la igualtat, el que fa és posar tots els mecanismes, obrir mecanismes que ens permetin avançar cap a la igualtat i regula que la igualtat és un dret i que, per tant, ha de ser per llei, ha d'existir. Ara, el problema és que hi ha algunes dificultats. Ens passa sovint que tenim bones lleis, en alguns casos molt avançades. En el cas de Catalunya, la llei d'igualtat és bona, igual que és la llei de violències, però que després la seva aplicació està a les beceroles, diguem-ne. Una, perquè falta desplegar normativa, desplegar mesures concretes que facin que aquesta llei es pugui aplicar a la pràctica, i perquè falten mecanismes de control i mecanismes sancionadors també. I, evidentment, perquè també ens estem enfrontant amb un context social, econòmic i polític, en el social especialment i econòmic, en el que realment existeix una estructura de desigualtats molt, molt, molt arrelada, que per tant els canvis no es produiran només perquè hi hagi una llei, un títol d'una llei o un enunciat que digui que això ha de passar, sinó que s'han de posar mecanismes per fer que allò que diu la llei realment passi.
Heu titulat la campanya "La diferència salarial per gènere és il·legal", i ara em comentaves que en realitat la llei posa mecanismes per garantir la igualtat com un dret. És il·legal realment?
Exacte, la llei diu que això no és legal, que això és un dret i que no, i diu que no és que la llei diu que la igualtat ha d'existir, la desigualtat és il·legal, diguem-ne, però com et deia, falten aquests mecanismes per desplegar i per fer que això s'apliqui a la pràctica, que aquest denunciat de la llei, que aquest principi de la llei realment es pugui aplicar a la pràctica, sigui efectiu a la pràctica.
Amb aquesta campanya, de moment, esteu recollint signatures, si no ho tinc mal entès. Quins són els objectius? Què és l'acció que fareu amb aquesta campanya?
El que nosaltres proposem és que hi hagi un seguit de mesures, que s'incorporin un seguit de peticions, que algunes són una mica més generals, però que, per exemple, algunes de les coses que estaven en la llei que han estat suspeses pel Constitucional, la llei catalana, doncs que es recuperin i que s'apliquin, i algunes altres que s'incorporin. Per exemple, que s'oficialitzi el registre de plans d'igualtat a les empreses. Que aquest registre sigui obligatori i que existeixi realment. Que, a més, hi hagi autoavaluació de les empreses d'aquests plans d'igualtat. És a dir, que el pla d'igualtat tingui, que les empreses tinguin que autoavaluar la posada en marxa i l'aplicació d'aquests plans d'igualtat. Que, a més, hi hagi un sistema d'inspeccions a l'estat de la igualtat de gènere, de la d'igualtat salarial, igualtat en les empreses. Que hi hagi inspeccions que controlin que realment això és així. I que, a més, es modifiqui la llei per poder aplicar sancions quan es demostri que, un cop fet tot aquest procés, és a dir, que els plans d'igualtat estan registrats, que s'autoavaluen, que les mesures estan aplicades, que les empreses informen, llavors doncs, que hi ha inspecció i que, si en el cas de que no s'apliqui, doncs que hi hagin sancions.
És una mica apropar-se en aquest model islandès, que és el primer país que realment ha establert sancions importants per les empreses que no compleixen amb la igualtat salarial?
Sí, en certa mesura sí. De fet, quan vam obrir la campanya, hem de reconèixer, bueno, és així, i ho vam fer per voluntat, que l'aposta d'Islàndia va ser una miqueta el mirall des del que treballar, perquè si realment hi ha algun país que ha pogut fer aquest pas endavant i que pot posar en marxa aquestes mesures, és que aquestes mesures es poden fer. Vol dir que no estem parlant de coses extraordinàries, sinó de coses realistes que es poden aplicar, i l'exemple d'Islàndia doncs ens marca una miqueta el camí.
No es fa enlloc més del món, en cap més país no sanciona per desigualtat salarial?
Bé, que coneguem, no. El que passa és que hi ha hagut en alguns moments sentències que inclús aquí que la desigualtat s'ha penalitzat, s'ha jutjat, bueno, s'ha portat i s'ha sancionat. El que passa és que també hi ha altres mecanismes que no ho hem parlat, que realment, és a dir, la desigualtat de cobrar un salari diferent per la mateixa feina per llei no es pot, però hi ha molts mecanismes que permeten que les feines estiguin valorades, que la mateixa feina tingui un valor diferent. És a dir, que en les estructures dels llocs de treball ens passa sovint que ens trobem, per exemple, en coses que són, bueno, que sempre posem d'exemple, que per una feina d'igual valor existeixen categories diferents, ja siguis un home o sigui una dona. És a dir, que si tu fas neteja industrial, que és un exemple típic i tòpic, doncs tens una categoria, però si et dediques a netejar vidres, que és una feina més masculinitzada, puja la categoria. Llavors, per això també parlem de que s'han de revisar totes aquestes escales de treball, tota la codificació de llocs de treball, la definició de llocs de treball, s'ha de modificar, s'ha de treballar molt i s'ha d'evitar aquesta discriminació indirecta que realment també afecta molt. És a dir, que tot i que per llei és impossible cobrar un salari diferent si fas la mateixa feina, el que acaba passant és que la mateixa feina es categoritza de manera diferent. Llavors, això també és una de les propostes que fem, que s'elaborin indicadors de desigualtat per a la detecció i de la classificació de les classificacions professionals que provoquen gran part de la bretxa salarial.
Al principi em comentaves que aquesta llei, com moltes d'altres en temes d'igualtat de gènere, són bones, però que al final no s'apliquen. És un problema pressupostari, mm-hmm, també?
Bueno, sí, segurament. Clar, que qualsevol llei que no tingui una dotació econòmica no serveix per gaire. És a dir, una llei que es queda en paper mullat però que no se li posen mecanismes i recursos per poder-la aplicar, doncs és evident, no, aquesta i qualsevol, doncs que es quedarà en paper mullat. Una llei que no tingui recursos econòmics, una dotació dels recursos econòmics necessaris per portar-la a la pràctica, no servirà de gaire.
Per tant, una reclamació entenc que també seria exigir que una part del pressupost es destini a implementar efectivament aquestes lleis d'igualtat.
Exactament, és a dir, que hi hagi dotació pressupostària suficient per fer que aquesta llei, que la llei d'igualtat i que aquestes mesures es puguin aplicar i, per tant, que hi hagi dotació pressupostària per fer-ho.
Hem estat parlant tota l'estona de la diferència salarial entre homes i dones, però en el món laboral, com en el món en general del temps i social, hi ha moltes més desigualtats. Una és el topall, el sostre de vidre, que se'n diu, que és la falta d'accés de dones en els alts càrrecs d'empreses, mm-hmm, per exemple, o polítics, fins,
sí,
i tot.
Mira, i a més això és molt curiós, el sostre de vidre, que és una de les vessants més també complicades o més presents en el mercat laboral i en les empreses, a més es complementa o es compagina o es dona alhora que, si agafem els informes de la OIT, els informes europeus i també els d'aquí, que les dones justament tenim un nivell d'expertesa i de formació superior als homes, és a dir, que es dona una dificultat per accedir a càrrecs d'alta qualificació, càrrecs directius, quan les dones, càrrecs tècnics i directius, no només de grans directives, sinó tècnics, mitjans i directius, quan les dones, de fet, tenim un índex d'uns percentatges de formació superiors en els homes. La OIT donava una dada que deia que si es tingués en compte la formació i l'expertesa, la bretxa salarial hauria de ser almenys un 2% favorable a les dones. És a dir, que si es agafés només aquest indicador d'expertesa i de coneixement, la bretxa salarial s'hauria d'invertir i no hauria de ser el 26% en negatiu, sinó que de fet hauria de representar un 10% favorable a les dones. No ho diem nosaltres, això és informe de la OIT, que a més recull un informe de la Generalitat de Catalunya. És a dir, que ens trobem en una situació que realment és difícil d'entomar des del nostre punt de vista, en el que tenim moltes dificultats per accedir-hi, hi ha un topall de vidre, aquest sostre de vidre, quan de fet hi ha un nivell de qualificació que no ho justifica de cap manera. És a dir, que no hi ha cap justificació que permeti entendre que això es produeixi encara.
Com s'intervé i es facilita aquest accés de les dones a les posicions més altes?
Doncs, fent canvis amb les estructures. Mira, hi ha una, que potser ho hauríem de parlar, hi ha una, a la base d'això hi ha una gran dificultat o el nus central que té a veure amb les tasques de cura i amb com ens repartim els temps i com ens repartim les responsabilitats homes i dones. O sigui, el nucli central de bona part de les discriminacions, a les dones se'ns ha adjudicat i se'ns ha adjudicat aquesta, la responsabilitat de cura i aquesta part invisible de les tasques de sosteniment de la vida que el mercat no valora, que suposadament ha dit que no són tasques econòmicament valorables i que, per tant, ens queden en la part invisible de l'iceberg, que ens recauen majoritàriament a les dones, que les assumim sense cost i, a més, sense visibilitat, però que ens condicionen tota la nostra presència en el treball, en els treballs, perquè aquest és un treball sumament important. És a dir, però condicionen aquestes tasques de cura, ens condicionen la nostra manera de posicionar-nos en el context econòmic i social. I per tant, i en aquí trobem una de les grans raons de les discriminacions. Si les dones hem d'assumir aquestes tasques de manera majoritària, si les hem de fer encabir amb les 24 hores del dia, que no es poden distribuir per les dones amb 8 hores de treball, 8 hores de feina i 8 hores d'oci o de dormir, 8 hores de dormir, 8 hores de feina i 8 hores d'oci, si no, nosaltres hem d'afegir aquestes hores de cura, ja tens una contradicció enorme d'on les traiem. O les traiem perquè treballem menys i, per tant, treballem en feines més precàries, treballem a temps parcial, treballem de manera fraccionada, és a dir, entrem en el mercat quan podem i ens hem de sortir quan tenim un excés de càrrega de cura, i hem de fer aquestes trajectòries fraccionades, això condicionarà les nostres trajectòries laborals absolutament i, per tant, tindrem una dificultat. Quan, a més, les estructures de les empreses i de la societat també, però sobretot en aquest cas de les empreses, està feta sense tenir en compte aquestes tasques de cura, la nostra manera d'estar-hi comporta moltes més dificultats perquè no contempla que això, que aquestes tasques són absolutament necessàries, són vitals i existeixen. Per tant, aquesta tasca suposadament invisible, no contemplada, fa que nosaltres haguem de fer malabars per poder estar en un mercat, en una empresa, en un mercat de treball, en una empresa, que això no comptabilitza, no té en compte, no contempla. Per tant, tot això explica en gran part les dificultats de fer trajectòries tranquil·les i reconegudes i ascendents, i a més, una estructura que també en el mercat laboral i en les empreses, és una estructura molt masculinitzada, molt patriarcal, molt amb valors i, amb, i posant en valor competències que tenen a veure amb un model molt masculí, en el qual nosaltres també tenim dificultats perquè se'ns reconegui i puguem, puguem estar d'acord amb el nostre talent i que es reconegui el talent.
Parlaves...
Jo crec que aquí, en aquesta tasca, en aquesta gran dificultat, bé, aquest forat que significa la no valorització de les tasques de cura, el no posar-les, el no fer-les emergir i no donar-los valor, es troben una gran part de les explicacions de les grans discriminacions que existeixen en el mercat laboral.
Parlaves en concret, no?, de la segona i fins i tot tercera jornada laboral de les dones. Aquestes setmanes llegíem que les dones ens ocupem del doble del treball no remunerat, o sigui, fem el doble de treball no remunerat que els homes. Aquí com hi incidim? Quins mecanismes hi ha? Quines són les reivindicacions per tal d'intentar... Pues això, no? Has comentat la conciliació familiar i laboral a les empreses. Què més es pot exigir?
Mira, de fet, no, a mi personalment m'agrada parlar, més que sí, com amb alguns termes que tenen molta ressò amb algunes coses que planteixen en Cifrey, que és a dir, bueno, hem de redistribuir el temps de cura, és a dir, hem de fer que els temps de cura estiguin redistribuïts entre homes i dones, però a nivell personal, però també hem de redistribuir a nivell social, és a dir, la cura, aquesta redistribució no només passa per l'àmbit personal, que també que sí, però també per l'àmbit social, és a dir, la societat ha de reorganitzar el seu temps. Ens hem de redistribuir les tasques, hem de reorganitzar els temps i hem de manera que els temps de treball de tot, és a dir, treball, escoles, etcètera, que els temps socials estiguin pensats en funció de que existeix aquest temps de cura. Mentre no redistribuïm el temps social, tenint en compte que existeix la cura i que a més les fem majoritàriament les dones, no podrem avançar, eh? És a dir, perquè ja veus, redistribució a nivell d'homes i dones, però reorganització dels temps perquè la societat organitzi els seus temps tenint en compte que això és una realitat que existeix, que ha de tenir valor, que ha d'estar valorada i que ha d'estar present i que ha d'estar contemplada.
Com es du això a la pràctica?
Com es du a la pràctica? Doncs mira, doncs que quan parlem, per exemple, de reforma horària, tinguem en compte que la reforma horària s'ha de fer pensant que existeix el temps de cura, que no pot ser només una visió masculina. És a dir, ha de ser una visió masculina, una visió que incorpori que la cura existeix. Reformar els temps i les hores està molt bé, és un avanç fonamental, però s'ha de fer tenint en compte que aquesta reforma ha de contemplar que existeix la cura. Com es fa això? Doncs la veritat és que varetes miraculoses no tenim, però sí algunes mesures. És a dir, per exemple, que a totes les negociacions de convenis, que parlem de com es organitza el temps a les empreses i de les negociacions col·lectives, totes les negociacions de conveni, totes les comissions siguin paritàries, és a dir, que la veu de les dones estigui, que la paritat sigui també una obligació de llei, és a dir, que per negociar convenis hi han d'haver dos veus, perquè la societat té dos veus, masculines i femenines, i doncs aquestes comissions de negociació han de ser paritàries. Que amb les comissions de reorganització de temps hi ha d'haver paritat, és a dir, que la paritat i la presència de les dones ha d'estar a tot arreu. Vareta, més dones, més polítiques feministes, més polítiques d'igualtat, a tot arreu.
Moltíssimes gràcies, doncs, Pina Rubio, presidenta de la Fundació Surt, per ajudar-nos a posar aquestes mesures sobre la taula per intentar reduir totes aquestes discriminacions. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Has escoltat un podcast de Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans.